9 vots a favor, 5 vots en contra, 7 abstencions. Aprovades provisionalment les ordenances fiscals per l'any 2016, amb el debat consegüent que han escoltat i amb tot aquest debat col·lateral de la portada de l'Eco. Al final ens deien Joan, el director del setmanari, Antoni Cella, va preferir no pronunciar-se sobre el particular, Joan, i el ple va continuar endavant.
El ple va continuar endavant amb l'aprovació de l'Ordenança General de Subvencions, l'aprovació de dietes del personal de la policia local per assistència a judicis en exercicis anteriors al 2015, o també amb la declaració d'especial interès a autoritat pública sobre una llicència d'obra per la instal·lació d'una edificació desmuntable al moll de Llevant del port d'Aiguadols, és a dir, allà on han d'anar la llotja de la confraria de pescadors. També es va aprovar la renovació de la comissió d'estudi per l'actualització del reglament del funcionament del Consell Municipal de Medi Ambient, una altra sobre el Consell Municipal per la protecció dels animals i, per últim, també la modificació de la composició de l'ordenança reguladora per la prevenció i control dels mosquits, en especial del mosquit tigre. Després van venir els punts de les mocions, quatre mocions, una presentada pels grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, de la creació de la prestació garantia més 55, una proposta impulsada per la UGT de Catalunya, que va rebre el suport dels regidors, i tres presentades pel grup municipal de Sitges en Positiu, PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, que van ser defensades per Carme Gasulla. Una sobre la sol·licitud a la Generalitat de que garanteixi beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat, malgrat un breu debat, doncs va ser aprovada per unanimitat. També una segona sobre els tractaments de fertilitat a la sanitat pública, especialment entén aquesta moció que la legislació actual discrimina a les dones que no tenen una parella heterosexual, i per tant doncs es demana que s'elimini aquesta discriminació. També va ser aprovada per unanimitat, i per últim una darrera que de suport a la campanya de recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular La Rosa Verda, una proposició de llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis. En aquest cas, el fet de que hi hagi hagut històricament a Sitges hi ha algun problema al voltant d'associacions canàbiques que s'havien situat al municipi, que després doncs l'Ajuntament tampoc estava d'acord en com s'estaven desenvolupant l'activitat, els Mossos tampoc, a vegades doncs això va generar alguna controvèrsia, però malgrat tot doncs va ser aprovat perquè doncs la majoria de regidors també van estar-hi d'acord. Per últim, entrem ja en l'apartat dels precs i les preguntes. Destacarem dos moments d'aquest apunt de precs i preguntes, més enllà de les consideracions que feia Cristina Martínez en nom, la membre de la plataforma. En canvi, es va presentar com a membre de Fem Sitges, però saben, històricament, la responsable, la portaveu de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos, que doncs va voler fer la seva valoració al voltant de l'aprovació de les ordenances municipals, i especialment doncs entenent que continua l'IBI per sobre, la part municipal de l'IBI per sobre del que entén la Cristina Martínez que hauria d'estar. O, per exemple, també doncs unes queixes de dos veïns de Garraf que fa poc que viuen al nucli de Garraf, però entenent que estan abandonats i que el pas sota el pont doncs té moltes, sota el pont des del carrer Avalí Artís Gené Tisner, doncs té problemes de seguretat, i per tant doncs reclamant que l'Ajuntament hi posi algun tipus de solució, i queixant-se que no se'ls havien respost bona part de les instàncies que havien presentat davant de l'Ajuntament. Però més enllà d'aquests dos d'aquests aspectes, en rescatem dos. Un, al principi, abans de començar el torn de precs i preguntes, l'alcalde va voler explicar la reunió que, al costat de la regidora Carme Gasulla, va tenir amb responsables de Renfe el passat dia 16 d'octubre. Segons l'alcalde, va haver bona disposició per part de Renfe, explicant bàsicament tres aspectes, que pel que fa al vandalisme, que és el que doncs m'he obligat a la companyia, en funció del compliment dels seus propis protocols, de tancar l'accés superior, l'accés de muntanya del pas sota la via, aquest vandalisme ha minvat, malgrat que no ha desaparegut, simplement ha minvat, i també doncs està present a l'estació de Vilanova i la Geltrú. De fet, s'ha incrementat la vigilància, s'han posat càmeres per tal de prevenir aquest vandalisme. Sobre el tema de l'accessibilitat, va explicar l'alcalde que l'ús fraudulent que, segons Renfe, s'ha produït amb les targetes blanques ha instat a Renfe a la seva desaparició. A finals d'any desapareixeran aquestes targetes i a partir de l'1 de gener hi haurà probablement unes noves targetes, no seran les actuals, sinó unes noves, però només es distribuiran entre veïns de carrers adjacents i els que no tinguin dificultats de mobilitat, perquè no és un accés adaptat i per tant doncs, no tindria sentit que es repartissin entre persones amb accés amb problemes de mobilitat. A partir d'aquí, doncs, també el tercer aspecte és allò que ja havia apuntat en algun moment l'alcalde, la possibilitat d'allargar el pas cap al carrer de sobre del mercat, per entendre'ns. Renfe no va donar una resposta ferma, però es va comprometre a estudiar-ho i a donar una resposta abans del 31 de desembre. Això són, diguem, les conclusions d'aquesta reunió de Miquel Forns i Carme Gasulla amb Renfe. Per cert, Carme Gasulla, que doncs, va voler dir-li a l'alcalde que, malgrat que es critica que l'oposició no col·labora, doncs en aquest cas concret sí que doncs, es veu un exemple de col·laboració. Malgrat tot, Carme Gasulla es va sorprendre al assabentar-se pels directius de Renfe que els resultats de la moció que es va aprovar a finals del mes de juliol per instar el no tancament del pas sota la via no havia arribat a Renfe fins a mitjans d'octubre. Això, doncs, malgrat que davant dels responsables de Renfe Carme Gasulla no va voler dir res, segons va dir, doncs el ple sí que havia de dir.
Per una qüestió simplement de donar suport, òbviament, a l'alcalde en aquesta circumstància, diu de portes endins, a casa nostra, dic que allò que es va decidir no ple del mes de juliol fins al 13 d'octubre, em sembla que va dir 13 d'octubre,
tres dies abans de la reunió.
Dies abans de la reunió no va arribar als despatxos de Renfe. Per tant, a Renfe, els directius de Renfe, el senyor Fèlix Martín, que era el director de Rodalies, que va venir el 16 d'octubre, va tenir aquesta documentació sobre la decisió del ple municipal del 28 de juliol, tres dies abans d'aquesta reunió.
Escoltem, per tant, si us sembla, aquestes consideracions. Primer, l'alcalde explica la reunió i després alguns afegitons de Carme Gasulla.
Bé, aquí portem la dissolució.
La regidora Carme Gasulla i jo mateix vam rebre, tal com ens vam comprometre, els representants de Renfe, aquí a l'Ajuntament de Sitges per parlar de la situació del pas sota la via. Els expliquem molt breument quines són les conclusions de la reunió perquè tots els grups municipals en tinguin informació, sobretot que si que ara anaven a formular alguna pregunta. La reunió es va celebrar amb el senyor Fèlix Martín, que és el director de Rodalies de Catalunya, de Renfe, i es va celebrar el 16 d'octubre. I les tres conclusions principals de la reunió, després d'una xerrada llarga, van ser aquestes. Si alguna cosa vol afegir algun comentari, senyor Gasulla, endavant. Primer, el tema del vandalisme. El tema del vandalisme, com saben, està afectant el pas de sota la via i durant aquests últims mesos Renfe ha decidit d'una manera unilateral, com saben, en contra de l'opinió del ple municipal, tancar l'accés quan es produeix un acte vandàlic. Ens diuen que això s'ha efectuat en dues o tres ocasions, entre l'agost i el setembre. També els hem de dir que també va passar a la població veïna de Vilanova i la Geltrú, la seva estació, que ells tenen un protocol establert i que l'han seguit i que consideren que ara el vandalisme ha disminuït. Primer perquè han posat vigilància. Han incrementat la vigilància sota la via, bellugant-se per tot el que és la zona de l'estació i el pas de sota la via. Hi ha càmeres de videovigilància que ja hi eren i a més hi ha oberta investigació als Mossos d'Esquadra sobre els actes vandàlics que hi van haver. I creuen que aquest conjunt de situacions ha fet que en aquest moment hagi minvat el vandalisme, que no ha solucionat, minvat. Segona qüestió, l'accessibilitat al pas sota la via per connexió entre els distints barris. Renfe continua seguint de l'opinió que les targetes actualment de pas, les targetes blanques, hi ha hagut un ús fraudulent d'aquestes targetes i continua existint aquest ús fraudulent i per tant la seva proposta és eliminar-les totes. No obstant, nosaltres preocupats per aquesta situació vam arribar a un acord de que a partir de l'1 de gener n'implantarien unes altres de noves. És a dir, les actuals deixaran de funcionar, es descodificaran el 31 de desembre, en principi, i a partir de l'1 de gener n'hi haurien unes de noves, a partir del 2016, que aquestes ens demanen que l'Ajuntament en siguem també un ens col·laborador a l'hora de distribuir-les, però que estaran molt limitades. Limitades a persones, sobretot, amb problemes de mobilitat, diguem, més de distància, que no tant de mobilitat molt reduïda, perquè recordem que aquest pas no té eliminades les barreres arquitectòniques. Per tant, és un pas d'escales, és un pas directe que no té ascensors, només té una escala mecànica al final, amb un cantó de la via. I, per tant, que la voluntat seria repartir aquestes targetes d'una manera limitada a una zona de Sitges concreta, que seria els carrers adjacents al pas de sota la via a l'Avinguda de les Flors i els carrers adjacents a la plaça Eduard Maristany, a sota la via, diguem, al cantó de mar. Aquest mapa de quins carrers l'hem d'elaborar conjuntament. I per tant tenim l'encàrrec com a Ajuntament de fer una proposta, però que quedi clar que com que hi ha un pas sense barreres a l'Hort Gran i un pas sense barreres a Can Perico, les zones colindants a Can Perico i a l'Hort Gran ja tenen aquest accés directe i per tant els veïns d'aquella zona ja no se'ls donaria targetes. Només seria per la zona central. Que hauríem de veure on va. Si va del carrer del Prado al carrer Illa de Cuba o Sant Francesc, i per la part de dalt del carrer Hipólito Lázaro o Verge del Pilar al carrer del Sol. S'hauria de veure. Això s'hauria de determinar. I tercera qüestió. Els vam fer la proposta com a Ajuntament d'allargar el pas de sota la via fins a la plaça Eduard Maristany o fins al carrer Salvador Mirament Paretes. Renfe no va dir que no. Va dir que ho volia estudiar i que es donaven de temps fins al 31 de desembre d'enguany per estudiar-ho tècnicament i que ens farien, si consideraven que sí, fins i tot un croquis de com podria ser. I que abans del 31 de desembre ens dirien el què. Senyora Gasulla, si vol prendre la paraula, també endavant.
Sí, sí, és una mica el mateix, en la mateixa línia. No hem acabat. Amb això sí que estarem d'acord, que és un negociador complex en Renfe, ho sabíem, no?, d'entrada. Hem demanat dates concretes d'entrega de croquis i fer una contraoferta amb croquis de l'Ajuntament. Crec que serà un procés complicat, però en principi crec que les pedres de la solució estan posades. Jo volia dir-li una cosa. Jo, abans el senyor Moliner ha fet esment, no?, de que nosaltres estem una mica sempre fent aquesta postura d'anar a la contra, intentant sempre posar pedres en el camí del govern. Doncs miri, jo crec que això és un exemple que això no és així, que nosaltres sempre estarem, penso que en el primer discurs que va fer el nostre portaveu, sempre estarem a la disposició del govern, de l'Ajuntament de Sitges i de Sitges en general per buscar solucions en problemes que ens afecten a tots. Això per una banda, aquesta reflexió. I per suposat continuarem col·laborant en qualsevol tema. I per una altra, jo li tocaré una mica el crustó, senyor Forns. Li tocaré perquè el comentari que van fer els directius de Renfe de que la moció presentada el mes de juliol els havia arribat el 13 d'octubre em va sorprendre. Davant d'ells, lleialtat, portes endins, una crítica consistent. És una moció, em sembla que del 28 de juliol. Què ha passat? Què ha passat entre el juliol i l'octubre? Per què no ha arribat aquesta moció? És a dir, penso que és una manifestació pública de força que els havia d'haver arribat immediatament i aquí hi ha passat alguna cosa. I portes a dins, sí que li dic que em penso que això és una errada d'algú. Però si aquí solemnament fem una moció declarant que donem suport al govern, el que s'ha de fer és transmetre aquesta moció immediatament, traslladar-la a Renfe. Això per una banda. I per l'altra, em consta que dimecres, dijous i divendres ja no hi havia vigilant en el pas sota via de Renfe, el passat dijous i divendres, dimecres, dijous i divendres. Per tant, hem d'estar a sobre perquè no serà fàcil. Compti amb nosaltres pel que faci falta, però també farem aquesta tasca fiscalitzadora del procés.
Que quedi clar, doncs, a partir de l'1 de gener del 2016, aquelles persones que encara tinguin targetes blanques, aquelles targetes blanques per passar pels torns popularíssims del pas de l'Avinguda de les Flors, quedaran inoperatives. Hi ha persones que ja no els funcionen. Doncs els que encara els funcionen, sàpiguen que fins al gener del 2016. I a partir del mes de gener, noves targetes, però targetes que vindran molt acotades per una zona determinada. Renfe entén, bàsicament, que com que hi ha el pas sota la via del tren, el pas de les escales i dels ascensors, tan popularment també per altra banda. I com que hi ha l'altre pas, el pas, diguem-ne, del pont del ferrocarril, del pont que va donar a la zona ja de Can Perico i de l'Oasis, aquests dos passos apleguen els veïns de les zones respectives i queda la part central, que seria la part a la qual es repartirien aquestes noves targetes per accedir al pas sota la via del tren. Si la proposta de l'Ajuntament és aprovada i hi ha una resposta ferma per part de Renfe abans de final d'any, aleshores hem de suposar que hi haurà algun dia en què aleshores no caldrà que caduquin les targetes, sinó que les podran llançar a la paperera directament perquè s'haurà trobat una solució per poder passar literalment des de l'Avinguda de les Flors fins a la plaça de l'estació sense haver de dur cap targe ni passar per cap torn, etc, etc. Però tot això està per veure. I la segona qüestió, que va ser la intervenció dels membres de la plataforma antidesnonaments en el torn de pregs i preguntes.
Correcte, els membres de la PAC que doncs, finalment sí que van participar d'una manera més reglada a partir de les consideracions que feia també una de les persones explicant el cas d'una dona amb un fill que doncs, està veient en una situació complicada, sense llum, sense aigua, sotmesa a amenaces, segons va explicar. No vam acabar d'entendre, és un pis, sembla ser, és un pis de la Caixa, però no és la Caixa la que està forçant que surti d'allà, sinó sembla ser que veïns seus i que ha estat objecte de l'estafa, una història bastant complexa d'escatir. A més, després, un altre dels membres de la plataforma també va denunciar el cas d'una dona embarassada que està a punt de tenir la criatura i que, segons va dir, dorm al carrer. Després del ple, sembla ser que en la conversa posterior que es va tenir no era tant això, sinó que sembla que està a punt de ser desnonada, però no dorm al carrer. Per tant, doncs, hi ha certs matisos.
Allò, no dorm, però podria, però de moment no.
Però l'expressió inicial, diguem que la contundència era diàfana. Una altra cosa és que després sembla ser que aquesta contundència mereixi molts més matisos que els que al principi sembla que l'expressió en el moment del ple doncs així ho mereixi. Però el que comentàvem, per tant, quan, després hi ha les consideracions de l'alcalde dient doncs, que això, que efectivament hi ha hagut, sembla ser que, tres reunions per buscar solucions i per fer algun tipus d'oferiment amb aquesta dona, per buscar-li una solució. El que passa és que els membres de la plataforma no estaven satisfets en que se'ls digués que s'estava buscant, sinó que exigien que ahir, durant el ple, hi hagués ja la solució. Això va fer pujar una altra vegada el volum d'aquesta part final del ple. Va estar a punt l'alcalde de suspendre'l, però finalment doncs, la regidora Mireia Rossell va poder expressar-se doncs, i dient això, que els tècnics de Benestar i Família estaven doncs, al darrere de buscar una sortida per aquest cas concret. Això sí, l'alcalde va dir que, com en el seu dia s'havia fet una comissió sobre el tema dels desnonaments, que no tenia constància a l'Ajuntament de cap cas que, diguem, anés al punt d'una persona a punt de ser desnonada. I, per tant, doncs, que en qualsevol cas, si hi havia casos d'aquests, doncs es posés en coneixement de l'Ajuntament. Per tant, un cas molt complicat que afecta, òbviament, a un dels drets bàsics de la Constitució, que és el dret a l'habitatge, però que també doncs, pot generar algun dubte en la manera com s'expressa davant del ple i sobre si tot el que es diu sobre la problemàtica respon al que realment està succeint. Més enllà d'això, doncs, també tenim el telèfon d'aquesta senyora i voldrem saber si realment aquest tema doncs, té més durada, si finalment l'Ajuntament pren algun tipus de decisió, de consideració al voltant del que va motivar la presència dels membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Escoltem, si us sembla, tota aquesta part final amb les consideracions inicials d'una representant.
Bueno, señor alcalde, señores regidores y público en general, soy miembro de la PA, la plataforma afectados de hipoteca. Tendríamos que agregar ahora alquileres porque nos están llegando casos de personas que no pueden asumir los alquileres. Somos un movimiento pacífico, pero cuando se vulneran de forma sistemática nuestros derechos, Lamentablemente, el protocolo pasa a segundo plano. Estamos aquí para denunciar una situación dramática de una compañera que ha llegado a La Paz. Es Silvia, familia monoparental con un hijo menor, que está desde el mes de agosto en servicios sociales y no se le ha dado solución a su problema. Ella, de forma involuntaria, se ha transformado en una ocupa con K. Y lamentablemente, no sé, los desahucios que usted nos dijo en la primera reunión, que no existían, no estamos dando cuenta que se van solucionando de forma paralela, con ocupaciones. Hay ocupaciones acá y hay que salir a la calle para enterarse. Por eso, cuando nos dijo que no había desahucio, nos llamó la atención y ahora nos hemos enterado de la realidad, ¿no? Bueno, Silvia, que representa el caso de una familia monoparental con su hijo menor, está desde el mes de agosto en Servicio Social y nos llegó a nosotros pidiendo ayuda porque no tiene ni luz ni agua. Lamentablemente hemos tratado de solucionarle su problema a través de la administración. Hemos tenido entrevista con usted, señor alcalde, con el regidor de vivienda, con la regidora de Servicio Social. Hemos tenido 3 reuniones. Pero Silvia sigue sin luz ni agua. Además, con el hándicap, que está recibiendo amenazas constantemente que tienen que ver con su integridad física para que salga de ese piso. Ella está deteriorada psicológicamente. Le estamos apoyando, pero necesitamos que la administración dé una respuesta. Ahora en agosto, como bien usted sabe, se ha aprobado la ley 24/2015 que dice que la administración tiene que dar respuesta cuando hay vulnerabilidad residencial. Queremos una respuesta y no queremos más entrevistas. Evidentemente han sido muy amables, nos han atendido muy amables, pero Silvia sigue con su problema. Así que, señor alcalde, esperamos que mañana nos dé una solución, porque es una situación dramática que está viviendo ella. Eso sería toda la denuncia.
Gràcies. Més intervencions.
Vull ser ràpid.
Perdoni,
representen la mateixa entitat?
Sí,
doncs primer deixi'm parlar algú altre, perquè és un representant per entitat.
Ràpidament,
és que... Si trenquem,
no és l'únic cas que hi ha aquí a Sitges. També ens ha arribat fa mesos una parella on està embarassada la dona i donarà llum la setmana que ve. ¿Vale? Estaven vivint al carrer, ¿vale? Estan a serveis socials i una senyora que hagi de donar, hagi de tenir un fill al carrer sense que l'administració pública no doni cap solució, això és molt greu, eh? Això és molt greu i aquests casos ens estan arribant a una associació solidària i és d'obligació de l'administració, ¿vale?, que respecti els drets humans, ¿vale?, perquè això no ho podem tolerar. Perquè si us passa a les vostres famílies, què faríeu? Vindríeu aquí avui com hem fet nosaltres o què faríeu? Pensar-ho.
Hi ha alguna entitat, algun representant d'alguna entitat diferent? Jo us demano si pot ser, si podem complir una mica, per posar una mica d'ordre a les qüestions i poder-ho respondre tot amb claretat. I per contestar a la plataforma d'afectats per la hipoteca, no recordo el seu nom, perdoni, Mònica també. Doncs jo quan vaig manifestar en aquella reunió que vam tenir que en general no teníem desnonaments és perquè la comissió de desnonaments municipal que vam crear ja en l'anterior mandat, que a més a més va ser proposta del grup, anterior grup socialista, que vam consensuar tots i vam treballar, es anaven treballant quan anaven arribant situacions complicades, no? com la que vostès acaben d'expressar. I en aquell moment, jo vaig afirmar això perquè realment no ens havíem trobat en aquesta situació. Ara, en el cas concret vostè que avui ha exposat, a mi em consta que serveis socials a través de la regidoria Benestar i Família, la regidoria encarregada de l'oficina local de l'habitatge, busquen una solució. Sí que és veritat que és complicada perquè és una situació molt particular,
si em permeten, a mi no m'agrada mai, i menys amb un ple i amb mitjans de comunicació, especificar el cas, però podríem dir que aquesta persona ha estat víctima d'una estafa. I per tant, és una situació complicada de resoldre, però que no obstant això, els regidors li expliquen què s'ha fet, perquè no vull que se'n vagin d'aquí ningú amb la sensació de que l'Ajuntament no ha fet res des del moment que se li va fer saber o va detectar o va arribar que hi havia una persona amb moltes dificultats. Igual que el cas que hem comentat d'una...
No, bueno, jo...
Jo no sé què no s'ha entès de donar explicacions. És que, enteneu-me una cosa, es fa molt difícil que puguem tenir qualsevol diàleg si no respectem, no un protocol, una mínima educació. De, parlant jo, ara parles tu, ara parlo jo. Simplement és això. Jo demano aquest mínim, perquè si no és impossible. Sisplau, ho deixarem aquí perquè em sento incapaç de poder respondre res si no respectem això. Poden els senyors regidors donar l'explicació? És que a veure si no hem de demanar permís per això, per l'amor de Déu. Senyor Mas o senyora Rossell? Escolteu, si aquest mínim no el podem complir, ho deixem aquí per avui i continuem un altre dia. Ens veurem per això properament. És que... Les amenaces no les fa aquest Ajuntament. Les amenaces no les fa ningú del sector públic. Sisplau, si deixen explicar què s'està fent, segurament tindran més informació. És que hi ha un mínim. És que entenguin que es fa molt difícil, eh? Es fa difícil afrontar problemes difícils com el que vostès han exposat, que és molt complicat, amb actituds difícils. Sisplau, els demano un mínim. Senyora Rossell.
Bueno, jo primer també voldria contestar un altre tema que m'ha sorprès, perquè bueno, un dels objectius que hem tingut a la regidoria des de principis d'estiu és aconseguir que no hi hagués cap ciutadà dormint al carrer. Aquest és un treball que hem anat fent, hem anat solucionant cas per cas, i precisament la setmana passada, amb una valoració que vam tenir amb els tècnics, em van garantir que en aquests moments no hi havia cap persona de Sitges dormint al carrer. Sí que a vegades és difícil evitar doncs, ciutadans que passen transeunts, que passen uns dies a Sitges i després marxen, doncs això és difícil controlar-ho. Però ciutadans que en aquests moments estiguin al carrer, a mi em van garantir que no n'hi havia cap. Amb això vull dir que per lo que sigui, doncs aquesta informació no era del tot completa. Jo, la veritat, tenir la notícia de que hi ha una dona embarassada dormint al carrer, doncs em preocupa molt. Jo li demanaria, si us plau, doncs, que no acabéssim aquest ple sense que la persona que ha donat aquesta informació s'acosti ràpidament aquí i en doni les dades perquè demà puguem intentar doncs, posar-nos en contacte i buscar, evidentment, una sortida, però d'immediat a aquest tema. Nosaltres sempre intentem doncs, que això no es doni, però si hi ha casos d'aquests, doncs, sobretot actuem immediatament així que se'ns comunica. Això per una banda. En el cas doncs, de la PAC i del cas aquest en concret, doncs, bueno, una mica jo confirmo les paraules del senyor Batlle. Vosaltres sabeu doncs, que ens vam reunir tant amb el regidor Jordi de Mas com a mi mateixa ara fa unes 3 setmanes o un mes, no recordo aproximadament. Crec que la reunió, i de fet vostès també ho han dit d'alguna manera, va ser cordial, crec que ens vam entendre, crec que quan plantegem les problemes que tenim a Sitges els compartim i ens preocupem conjuntament, i crec que estan les dues bandes les ganes de trobar una solució el més aviat possible. Com a regidora de Benestar i Família, em consta doncs, que aquest cas té un seguiment molt exhaustiu per part dels tècnics de Benestar i Família. Un cas doncs, que a mi se m'està informant i que jo pensava doncs, que estava ja a punt doncs, de tenir una solució satisfactòria, pel que veig en aquests moments doncs, encara no ho està. Jo ara no li puc dir exactament quina serà la solució, però sí que em comprometo que demà mateix doncs, torno a demanar doncs, en quin punt estem, perquè això està encallat, intentar doncs, que trobem aquesta via. A ningú li agrada la seva situació, com pot pensar que visqui doncs, en aquestes condicions. Per tant, jo continuo estenent la mà tant a la PAC com a vostè doncs, a seguir treballant conjuntament i a no allargar donar el temps. Però certament, com sap, és una situació molt, molt complexa, fruit doncs, que ja començàvem d'una situació d'una estafa, d'una situació doncs, amb un pis que és propietat de la Caixa, que nosaltres tampoc hi tenim competència, i tot això doncs, ens fa que tampoc tenim aquesta llibertat, per molt ajuntament que siguem, doncs, de poder posar un cop de puny i resoldre-ho d'un dia per l'altre. Si de cas donaria la paraula al senyor regidor Jordi Mas per si vol afegir algun comentari.
Només que estem treballant amb la llista que ens van donar d'habitatges de bancs, que va ser dijous passat, i els tècnics estan realment a sobre detectant qui són els propietaris d'aquests pisos buits i per tant on t'afecta. Pensem que això ha sigut dijous passat i els tècnics estan a sobre, tan aviat com puguin ho tindran.
Bé, doncs, moltes gràcies a tots per la vostra espera. Bona nit. Ha dit la regidora que en aquest moment ella no la té sobre la taula i que demà s'informarà amb els tècnics de veure quina és la possible solució. Moltes gràcies a tothom i bona nit.
Gairebé 2:15. Ara és demà. Que diu la dita catalana, però a veure què passa avui, a veure què passa demà, i com els dèiem, aquest procés que queda obert i que va protagonitzar el torn de preguntes del públic. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Gràcies per aquest resum. Nosaltres tornem demà a partir de les 9 del matí, i al migdia trobaran tota aquesta informació ja disponible a través del nostre web. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.